Ara mateix a Ràdio 90 obrim el quadern del naturalista. Pandion, un viatge a les interioritats de la natura amb en Fran Trevelón.
Sós, não te vejo, muitas luas não te vejo, tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja fruta todo açúcar e o amargor da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza.
Avui el capítol 11 de Pandion, Mare Àfrica.
Ai, 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 beleza, ai, tambor, ai, padecer. Não quero chamar em vão os nomes do meu querer. Coca de penas, morena, coração, flecha ligeira.
Doncs sí, tornem a obrir el quadern del naturalista. I aquesta vegada ens endinsem, tornem a la mare, potser, no? En Fran el tenim aquí, recent tornat d'un viatge a Àfrica, i ens ha explicat que és com si tornéssim, com si hagués anat a veure la seva mare. La mare.
Benvingut.
La mare a Àfrica.
Gràcies, bones, què tal?
Bé, aquí preparades per escoltar les teves aventures.
Molt bé. Bueno, Àfrica, que la tenim aquí mateix.
Exacte.
A menys de 600 quilòmetres en línia recta.
600 quilòmetres, això és més a prop que què?
Les costes d'Argèlia, el Marroc...
És més a prop que...
Més a prop que Amèrica.
Que Amèrica, exacte. En canvi, no sé, potser ens dirigim més a Amèrica, no? On ens emmirallem.
Tot i que has anat bastant avall, no? Parlarem de bastant avall de l'Àfrica, no?
Sí, parlarem una mica... Avui aprofitarem per una mica, doncs... Des del Marroc fins a sí? La província del Cap.
Del Cap.
Tenim en compte que tota la península ibèrica, en el fons, està molt més influenciada pels paisatges africans que no pels paisatges boreals. No?
Ah, sí?
Farem una mica de repàs.
Que interessant. Sí, sí.
Del continent africà.
Molt bé. Diuen que Àfrica comença als Pirineus.
Tantes estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja fruta, todo açúcar e o amargo da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza. Era um betum, berequiqui. Era um betum, berequica. Era um betum.
Aquí estem amb en Josep, els botons, la Rosa,
la Sabina
i en Fran.
I vosaltres, que estigueu aquí preparats tot orelles per fer aquest viatge amb en Fran Trevelón.
Va, Fran, que estem aquí frisant.
Sí, tu deies, han dit aquesta referència, no, del gran atòleg Sabater Pi, no, que va venir a Olot, sí, ja fa uns anys, i va quedar moltes coses, no, d'ell. Una d'elles és aquesta, no, que Àfrica és la nostra mare.
Sí, ell insistia molt en això, no? Perquè també ell es referia, doncs, al context cultural nostre, doncs, cada vegada, les últimes dècades sobretot, doncs, ha estat molt influenciat per la cultura anglosaxona, la nord-americana, la música que sentim, com vestim, totes les corrents culturals, totes aquestes coses, doncs, que estan molt més sota l'ombra dels Estats Units, sobretot, no? I llavors ell insistia, bueno, Trump utilitzava aquesta frase per referir-se que no, la nostra mare és Àfrica, que no és Amèrica, i totes aquestes coses, perquè a més supos, ell també per, com que era antropòleg i estudiava els simis, però també les relacions de l'home amb la natura i aquestes coses, i evidentment pues, clar, tothom ja té molt, tothom convergeix, els estudiosos, en que els homes evolutivament van sortir de l'Àfrica a conquerir el món, no? Tot i que són temes complicats perquè sempre troben, fan noves troballes, un jaciment arqueològic no sé on, que diuen que és més antic, però bueno, sempre
acaben...
La majoria dels científics sostenen que
l'espècie humana surt de l'Àfrica.
Surt del vall, de la vall del Rif.
Que va ser, diguéssim, potser el més... perquè no, ve de la família dels simis igualment, i van sortir moltes famílies d'homínids, però la família d'homínids que va predominar i va conquistar el planeta sortia de l'Àfrica. O sigui que som tots germans. Sortim de la mare Àfrica i som germans. Això té unes implicacions fortes, eh?
Aquí té la Rosa un mapa de la vall del Rif.
Ah, sí? Què és? Aquest... La vall del Rif és una falla, no? És una falla...
És una àrea geogràfica immensa. És una zona geogràfica immensa que es troba a Àfrica Oriental, i aquesta regió del món és una de les regions que tenen més diversitat biològica del món, i al mateix temps és de les que tenen més paisatges variats, hàbitats, selves de muntanya, selves baixes, sabanes, i és la zona dels grans llacs, perquè aquests grans llacs africans són els que ocupen algun de les esquerdes, dels forats d'aquesta gran falla que deies, que és la vall del Rif, i al mateix temps és una zona amb una gran riquesa de la terra, natural i de la terra, molta riquesa en el sol, minerals,
hi ha molt moviment tectònic, no?, en aquesta zona.
Sí, i una gran riquesa, això que dèiem, no?, també de... I això que ha provocat, que és una zona molt poblada. I no només és una zona molt poblada, sinó que és una zona molt conflictiva. Ja des de les èpoques de les colònies ha estat una zona molt submesa a molts conflictes, i això genera unes grans turbulències, unes grans, clar, molts problemes, moltes...
També polítics.
Tensions i amenaces per l'home i per la natura, òbviament, no?
Són els països de Tanzània, no? Ruanda, el Congo...
L'est del Congo, també,
al sur.
Fins a Malawi, no? Fins al sud de Tanzània, i agafa una mica doncs, la zona de Malawi, Uganda, Burundi... Les muntanyes d'aquestes zones és on tots hem vist alguna vegada els documentals de la biologia o del drama dels goril·les de muntanya, no?
Sí.
I si no fa massa temps, 3 o 4 anys, va haver-hi un conflicte molt important al Congo, i que es van posar en perill també les últimes poblacions de goril·les de muntanya per una guerra. Moltíssimes guerres en aquesta zona.
Encara actualment crec que al Congo hi ha molts conflictes perquè s'extreuen, hi ha moltes mines, molta riquesa mineral, no? I s'extreuen minerals molt valuosos per les noves tecnologies. Sí, sí, ja que ho vas explicant m'estic recordant que realment és un lloc conflictiu.
Això és el cor de l'Àfrica. En aquesta zona, i una mica més al nord, entre Tanzània i Kènia, hi ha la major concentració d'animals grans de tot el planeta. Això segurament ho he vist alguna vegada en els documentals, també les migracions del nyus. 2 milions, gairebé prop de 2,5 milions de nyus.
De nyus
es desplacen
que
cada any.
Que són com estruços, més o menys, els
nyus? No,
el nyus
és una mena de... És una mena d'antílop, és una mena de bou, com un bou.
Com un bou.
Però és un bou gens passat, no té l'aparència de passada dels bous, sinó que són molt esbels, les potes llargues, són molt esbels, tenen unes banyes que es protegeixen, però tampoc són tan grosses com les dels bous, i són un dels moltíssimes espècies d'herbívors que, bueno, doncs conjuntament gairebé 2,5 milions de nyus i centenars de milers de zebres i molts altres herbívors protagonitzen això, la major migració d'animals grans del món, que va des de les es mouen entre estació seca, estació humida, entre Tanzània, hemisferi sud, Kenya, hemisferi nord. Segurament no hi ha cap altre lloc del món on en grans extensions de prats, de praderies, de la sabana oberta, combinen, alternen el cicle de verdor i de secada conforme l'estació de pluges. I llavors els animals es mouen buscant sempre les pastures verdes allà on està l'estació de pluges. És a dir, a Kènia o Àfrica, o sigui, a l'Àfrica equatorial cap al nord, l'estació de pluges sobretot es concentra durant el nostre estiu.
Perquè és l'hemisferi nord.
De juliol al setembre. I en canvi, a l'hemisferi sud, a Tanzània cap al sud, l'estació de pluges, fins a la tota la zona del tròpic de Capricorn, l'estació de pluges es concentra pues, sobretot entre el novembre i l'abril, sobretot gener, març en altres països. Què passa? Que quan plou les pastures queden reverdides i els camps d'herba, és un dels hàbitats que tenen, que produeixen més formes de vida i més quantitat d'animals de tot el món. I és una...
Sí, l'herba, com... l'herba dona vida.
L'herba dona molta vida, no? I això és, clar, un pensa en les selves, un pensa, però sí. Clar, els camps d'herba naturals.
Sí, sí.
No, doncs són un dels ecosistemes que tenen més productivitat d'espècies i de número d'animals de tot el món. I aquest és un exemple molt clar. Bueno, ara ens hem posat molt amb aquesta zona de l'Àfrica, no? De Kènia, Tanzània, i el vall del Rif, no? Però potser estaria bé que féssim un repàs molt lleuger, molt superficial del continent africà.
D'acord.
Que el tenim tan a la vora.
Sí, no?
Sí, perquè,
som-hi amb el
per exemple, ara pensem en el paisatge del nostre litoral català del Mediterrani. Si pensem què ens ve al cap els nostres paisatges naturals a la costa, quina mena de boscos, de vegetació...
Pins.
Pins i què més?
Pinedes i...
Roures, alzines...
Roures i alzines, sobretot alzines. Les alzines que són pues, les més pròpies del clima mediterrani, no? Els pins, nosaltres també els hem afavorit molt des d'Europa Oriental, però bueno, també pins. I els roures, pues, quan el Mediterrani... Sí, quan el Mediterrani es converteix una mica més humit, que poden créixer els roures i tot això, no? Pues bueno, aquest paisatge el trobem a tot l'arc mediterrani. Quan parlem de tota la zona mediterrània, vol dir que si ens baixem al Marroc, al nord del Marroc, al nord d'Argèlia, de Tunis, de Líbia, pues trobarem el mateix paisatge. A la prop de la costa trobarem aquest paisatge mediterrani. És un paisatge mediterrani. I si baixem una mica més en tots aquests països que hem dit, ens allunyem de la costa i, per tant, entrem en un grau una mica més àrid, més continental, trobarem un paisatge mediterrani sec, com el que podem trobar actualment, per exemple, al Cap de Creus o a Múrcia. Que és això,
o sigui, que els paisatges s'assemblen.
Els matollars, però la mateixa espècie de plantes, no? Les estepes... I si continuem cap al sud, llavors comencem a arribar al desert. El desert del Sàhara, que fins i tot aquí a Catalunya no tenim deserts pròpiament dits, però a Almeria, per exemple, la vegetació, el paisatge que hi ha al Cabo de Gata, pues és un paisatge desèrtic, com el que podem trobar en una gran part del Marroc,
sí, o d'Argèlia,
o del sud,
no?
Exacte, de hi ha tavernes que filmen les pel·lícules del desert, i és el desert, el desert del Sàhara, que és el desert més gran del món i més extens, que ocupa grans extensions de... Ja del sud d'Argèlia, de Líbia, el Txad, el Sudan, Mauritània, Mali, una gran part d'Egipte. I aquest desert, nosaltres ja tenim a vegades la concepció de que el desert són camps de dunes. I les camps de dunes no són més que una part del desert. A vegades al desert també poden... Hi ha muntanyes, hi ha llocs que són més ombrívols, hi ha pous on pot sortir vegetació. No és una cosa uniforme. I oasis. Però, grosso modo, el desert del Sàhara pues, ocupa una extensió immensa i estem baixant, fent aquest repàs cap al sud del continent. I després, quan això de les dunes, es diuen ergs, els camps de dunes que són nevades mòbils o fixes, no? Són muntanyes de dunes.
Ergs.
Ergs és una paraula àrab, no? Són formacions de dunes pures i dures. I ja, quan hem atravessat aquests 3.000 quilòmetres de desert en les zones més amples, arribem a un altre paisatge que es diu, que es coneix geogràficament, que segur que heu sentit parlar del Sahel. El Sahel. Que el Sahel és quan ja comença el desert, ja comença a permetre que hi hagi unes miques de precipitacions cap allà a les latituds de Mali, del Senegal, del nord del Senegal, i aquesta mica de precipitació comença a permetre que creixin alguns arbustos, després els arbusts hi ha acàcies, i aquestes acàcies, a mesura que baixem més, i entrem més en la zona equatorial més tropical, plou més, ja formen les acàcies, la sabana, que hi ha molts tipus de sabana, que no entrarem ara perquè per qüestions de temps, fins a arribar a les zones arbrades, que no es poden dir boscos en el sentit de la paraula, que en anglès utilitzen la paraula woodland, que és terra d'arbres o terra de bosquines aclarides, i ara pues, a tota pastilla anem baixant, baixant, fins a arribar a les, a lo que es diuen la sabana guineana, que ja és gairebé un bosc, que ocupa moltes zones del Golf de Guinea, fins a arribar a les selves tropicals i equatorials que tenim, on viuen els ximpanzés, on viuen tots aquests animals de les selves, que ocupa sobretot la zona d'Àfrica Central, la República Centroafricana, Camerún, una gran part de Nigèria, el Zaire, bueno, el Congo, i després, a mesura que et desplaces cap a l'est, com que perd la influència de les corrents marines càlides de l'Atlàntic, s'esdevé aquestes sabanes que hem parlat en el començament del vall del Rif, que també hi ha boscos, però en zones ja més concretes de muntanya, selves de muntanya.
Perquè no tenen tanta humitat o no arriba tanta de l'oceà Atlàntic, perquè estan més allunyades.
Queden una mica més allunyades i les corrents oceàniques de l'Índic, en aquella latitud, afavoreixen més un cicle de pluges i sequetat. Això no vol dir que no hi hagi moscos, que n'hi ha també quan són llocs més favorables. No? I després, doncs, això, si continuem de l'Equador cap al... A l'extrem sud del continent tenim el mateix que hem explicat, grosso modo, sense sabanes guineanes, i arribem fins a la província del Cap, que té un clima mediterrani.
Com? Torna a ser.
Un clima absolutament mediterrani. Allà hi ha una vegetació que es diu amfimbos i el carú. El carú és una vegetació seca, d'arbust sec, i el fimbos són una vegetació una mica més humida i més densa, del sud de Sud-àfrica, i tenen un clima que és pues, com el de Girona. Parlant de precipitacions i de temperatures al llarg de l'any.
I de no? tipus de vegetació, doncs.
A l'extrem sud del continent. El tipus de vegetació, com que ja són les antípodes, per entendre'ns a nivell de latitud, ha crescut una altra...
Unes altres espècies.
Altres espècies de vegetació, però que ecològicament recorden els nostres matollars pues, del Cap de Creus, aquesta zona dels fimbos i tot això. No?
Cesària Évora, no? El cap verd, no? Sí o no?
Cesària Évora és una cantant.
Sí, no és del cap.
No. És del cap? O potser...
No és de Madagascar o d'on és?
Deu ser d'alguna...
Ah, Cap Verd. Cap Verd no és el mateix.
És una colònia portuguesa.
Vale.
El nom és portuguès. doncs el... Ara que parlàvem d'això dels portuguesos,
sí.
I canviant una mica de tema, Àfrica... Quan veiem un mapa d'Àfrica, hi ha dos aspectes que ens criden l'atenció. Un és el geogràfic, o sigui, la superfície del continent. Quan tu mires un mapa d'Àfrica, és més petit de lo que és... El mapa el representa més petit de lo que realment és. És un continent immens. El que passa és que les projeccions cartogràfiques a la zona equatorial sempre distorsiona cap a més petit, no? I el segon aspecte és que quan veiem el mapa d'Àfrica veiem unes línies fronterisses que són extremadament rectes. I això és conseqüència de la colonització. Àfrica, a nivell cultural, a nivell històric, se sap molt poc de la història africana, poquíssim, tot i que el que sabem és realment sorprenent i realment meravellós, però se sap molt poc perquè va ser sotmès a un règim d'explotació colonial molt intens, que tots... hem tingut oportunitat de conèixer a través dels llibres, el cinema o els documentals d'història. No? Llavors, aquestes línies fronterisses estan tan marcades a cop de regla sobre una taula, ha provocat en la història del continent molts conflictes perquè van deixar separats molts pobles, moltes ètnies i moltes cultures que estaven molt... tenien unes unitats geogràfiques que no tenen res a veure amb les línies divisòries amb les quals els grans imperis colonials es van repartir els territoris, no? De tal manera que avui en dia, si anem a qualsevol país africà, en general queda molt clara el rastre, la petja de l'estat colonial que va, diguem-ne, interferir més el seu curs de la història, no? Sigui el de Gran Bretanya, a França, a Portugal, qualsevol dels països colonials, no?, que es van repartir al continent. Però hi ha una riquesa ètnica enorme i molts pobles que han desaparegut, perquè, per exemple, havia moltes pel·lícules de l'extermini dels indis americans, hem vist moltes pel·lícules de l'oest i moltes molt, diguem-ne, que han posat una mica, doncs, el punt sobre la sí, sobre les tribus indoamericanes, sigui una mica del nord o la casa de Sud-amèrica, no? I en canvi no tenim, com que no ens han mostrat tant, no?, segurament aquest aspecte, doncs tampoc tenim al cap a l'extermini dels Zulus, a la guerra dels Zulus del segle XIX, dels britànics que van fer un extermini contra un poble que era molt guerrer i molt valerós, molt valent, però clar, evidentment, doncs, lluitar amb escuts i amb llances contra armes de foc, doncs, evidentment és un enfrontament molt desigualat, no?
Però també per l'esclavisme, no?
Sens dubte.
Va provocar aquest extermini.
Sens dubte. Per un cantó, per la terra, per colonitzar la terra, perquè les terres més productives estaven en mans de la gent local, com és obvi. La gent no se'n va cultivar al mig del desert. I després, evidentment, per l'esclavatge que va ocórrer ja a partir del segle XVII i XVIII, sí, va adquirir els seus màxims, no? Hi ha un port al sud de Nigèria, hi ha a prop d'Abidjan, hi ha un port on van sortir, les xifres són esfereïdores,
milions.
Que milions de persones de tota Àfrica eren portats com a esclaus, sobretot els cultius de cotó del nord, dels estats del sud d'Amèrica, dels Estats Units, però molts altres països. I grans països van ser molt esclavistes, com Espanya i Portugal van ser grans països esclavistes.
Vull dir que això va exterminar poblacions senceres i va trencar cultures senceres.
Pràcticament.
I destruir, sí, doncs, modus de vida i no sé, formes autòctones de vida i de supervivència i, en fi, un desastre.
D'això fins a arribar a l'apartheid sud-africà, que es va acabar en 1994, però que va ser un estat que durant molts anys era gairebé una vergonya a nivell internacional, perquè era un règim de disgregació social de primer ordre, no? I després és molt interessant la història de quan es va acabar quan van alliberar, doncs, a Nelson Mandela i ell, en comptes d'anar-se'n a l'altre extrem, com ha passat a Zimbabue, va passar fa uns pocs anys a Zimbabue, Nelson Mandela va considerar que era molt més raonable i lògic mantenir, diguem-ne, la població blanca, encara que ja s'han de fer els judicis o aquestes comissions per la veritat, tot això, però mira, com una mena de redimir.
Sí,
no?
Sí.
Però que sabia que les estructures de l'Estat podrien adolir si desmuntaven l'Estat tal com estava muntat econòmicament, no? I llavors Sud-àfrica es va acabar de convertir en una de les esperances de les potències econòmiques del continent, no? Cosa que, per exemple, fa uns quants anys a Zimbabue, doncs, es va anar a l'altre extrem, no?
D'exterminar els blancs, no?
Amb el Robert Mugabe, doncs, d'expulsar els blancs de les seves finques. Llavors, clar, després de tot això va caure la productivitat agrícola, va venir una epidèmia de còlera, de disenteria, etcètera, no? I, bueno, aquest capítol més antropològic, més social, més humà, doncs és important de tenir-lo en compte perquè la geografia del continent i la seva riquesa cultural i ètnica no la podem deixar passar per alt, i que també estava molt directament relacionada amb la terra i amb els paisatges dels quals hem parlat.
És que nosaltres som natura, també.
Clar.
Som una espècie que habita el planeta, vull dir que si hem de parlar de la fauna, també formem part, encara que som una mica vanitosos els humans i ens creiem que no, però bueno, és pura vanitat.
Sí.
Cada dissabte i diumenge a les 2 de la tarda et convidem a conèixer tota l'actualitat cultural d'Olot i de la Garrotxa. T'esperem a l'informatiu cultural de Ràdio 90.
Contemplant el més petit i el més gran de l'esplèndida bellesa de la biosfera.
Era un berequequí. Era un berequecà. Era un berequequí. Era un berequecà. A muitos sols não te ve.
Estem una altra vegada aquí i ara jo et volia preguntar perquè has fet un viatge a Namíbia. Això és l'hemisferi sud, o sigui que allà és estiu. Tu vens de l'estiu ara.
Allà és estiu, sí. Estem anant cap a l'estiu. Les estacions primavera i tardor, clar, nosaltres les tenim molt ben definides, no? Perquè sí, hi ha un procés que els arbres perden la fulla.
Sí.
I allà, pues, excepte ja la província del Cap, a Sud-àfrica, pues, la res és... Podríem parlar més d'estiu, hivern o estació de pluges, estació seca. Això és més correcte parlar d'estació de pluja, estació seca, quan més a prop estem de l'Equador, perquè la variació de les temperatures és més...
O sigui, el canvi climàtic lleu. És més per...
El canvi
per humitat que per temperatura.
Sí, o quan més ens allunyem de l'Equador, les variacions de la temperatura canvien més fort entre l'hivern i l'estiu, no? Però a prop de l'Equador ja no té sentit pràcticament de parlar d'hivern-estiu, sinó estació de pluges i estació seca, no?
I on t'estaves? Què hi havia ara?
Ara, per exemple, doncs, a Namíbia i també a Botswana i Zimbabwe i al nord de Sud-àfrica, aquesta regió del nord del sur de l'Àfrica i Angola, una gran part d'Angola, Angola i Zàmbia. Aquesta gran zona ara comença a l'estació de pluges. Comença sobretot per les zones més septentrionals, Angola, Zàmbia, sobre Tanzània, Mozambique, i cada vegada va plovent més i es va extenent l'estació de pluges cap al sud, i cada vegada doncs plou més, no? i en algunes regions més àrides de Namíbia o el Kalahari a Botswana, que són pràcticament deserts o zones estepàriques, o, doncs aquestes, l'estació de pluja es queda concentrada en només 3 mesos, des del mes de gener fins al mes de març. I el règim doncs, de les pluges és molt variable, i quan més tropical és la zona és quan es produeixen aquelles tempestes tan increïbles, perquè, clar, imaginem-nos un dia de setembre a la costa mediterrània, sí, amb la calor, la xafogó, quan més alta és la temperatura,
sí,
doncs més capacitat té l'aire, quan l'aire
d'acumular
sí, vapor d'aigua. Per tant, les precipitacions són més intenses.
Es fan aquells núvols, com ara aquí a l'agost, per
exacte,
exemple, a vegades.
Exacte, aquells cumulonimbus, sí, però que adquireixen un poder increïble. I a vegades molt destructiu, també, i amb molta càrrega elèctrica, no? I són les típiques tempestes tropicals que a vegades tan ben filmades estan els documentals de la BBC, que és aquell cel blau, fosc,
metàl·lic,
que apareix, que comença a tronar, que va de uns trons absolutament...
I això a l'època de pluges és constant, no? Hi ha sovint aquestes,
sí,
aquestes tempestes.
Sí, amb una gran variació d'una zona a una altra. I també molt influenciat per les corrents marines, que parlarem més el dia que parlem, segon dia d'aquesta sèrie, parlarem dels mars.
Dels aigües.
Però, per exemple, a l'Àfrica més oriental, cap al sur, hi ha la influència de la corrent de Gules. La corrent de Gules és una corrent càlida i que, a més, augmenta encara molt més la capacitat de l'aire de retenir vapor d'aigua i encara fa molt més violentes les tempestes. No? I també, a vegades, a les zones sepàriques, per la rapidesa de l'evaporació, pot desencadenar tempestes violentes fins al punt de que hi ha grans extensions als deserts del Kalahari, del Namib, que poden quedar gairebé com inundades durant molt de temps per unes precipitacions immensament grans amb un període de temps curt, i després es tarda mesos sense caure ni una gota,
ja.
es va evaporant mica en mica, no? Clar, l'evaporació també és molt intensa, no? En aquelles latituds quan és estació d'estiu, quan el sol està picant més fort, no?
I allà quins animals es poden observar que siguin interessants?
Que hi havia molts, en un país tan immens, gran concentració d'animals grans, no?
Tot el continent africà, però, per exemple, les girafes,
sí,
no? L'elefant africà, l'animal més terrestre...
Però
més
diuen que n'hi ha molt pocs, que elefants estan molt extingits.
L'animal terrestre més gran del món, 5.000 quilograms.
Sí.
Les girafes, els elefants, els lleons. Què més? Els leopards. Tots aquests animals, per dir-ne uns pocs ara que em venen al cap, tots aquests animals havien arribat a viure des de la província del Cap, a Sud-àfrica, fins al nord del Marroc.
O sigui, fins tot aquí, el continent.
Tot el continent i fins a Egipte.
Fins a Egipte.
I alguns d'aquests animals havien arribat a viure fins a Aràbia Saudí, Iraq, Pròxim Orient. I actualment els mapes de distribució s'han reduït, com tu deies, no? Pues a menys d'un 5% del que inicialment... Què passa? Doncs que, clar, evidentment, doncs, la destrucció dels hàbitats, la persecució...
És que conviure
animals...
amb aquests animals per una, diguéssim, una tendència a viure en ciutats... No? És que sembla que és impossible que es pugui la cultura urbana pugui conviure amb grans animals i grans extensions i la necessitat que tenen aquests...
Sí.
Vull dir que s'hagi extingit.
I que han estat perseguits, perquè tenen animals que tenen una capacitat de colonitzar ambients immensa. El desert del Namib,
o sigui,
hi ha elefants. Elefants del desert, la mateixa espècie que la que viu a la sabana. Però s'han adaptat a viure en un mitjà molt àrid, poden desplaçar-se durant 7-8 dies on hi ha un punt d'aigua per poder obtenir aigua. I de totes les maneres...
Neden? Saben nedar els elefants?
Sí, tant. Sí, 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 sí.
I hem vist el documental Tierra, em sembla que es veu un...
Sí,
un...
sí, són unes criatures meravelloses. Poden ser potencialment perilloses per l'home, també. És a dir, actualment es dona, parlant en temes de conservació, un fet curiós. És a dir, hi ha el... A Àfrica, a Tanzània, Kènia, a Namíbia, Sud-àfrica, Zimbàbue, podem trobar parcs nacionals immensos. El concepte de parc nacional que tenim nosaltres, d'en quant a superfície, no té res a veure. Tu entres al Kruger, a Sud-àfrica, imagina que estem conduint amb el nostre cotxe...
Kruger, què és?
Kruger és un parc nacional.
Val.
Tu imagina't que entres... des de la frontera amb Moçambic entres a Parc Nacional, agafes el cotxe, per figurar-nos un exemple, anem conduint, sortim d'Olot, passem en baix, quan entrem al túnel d'en baix entrem a un parc nacional on no hi viu cap persona dintre, i en alguns, molts casos en què vivien gent els van fer fora, que seria també lligat amb el tema que havíem parlat abans, perquè molts d'aquestes zones abans eren zones de caixera, els havien expulsat d'aquelles zones per deixar només pels animals.
Però que eren poblacions indígenes que vivien
sí,
allà.
Sí.
Que devien viure
després
amb equilibri.
Després de tots els traumatismes causats per la colonització, doncs això també va ser un altre element. Entres al Parc Nacional, al túnel d'en Bas. Vas conduint, te'n vas a Barcelona, Tarragona, Castelló... I quan arribes a Alacant, has arribat a l'altre
final...
extrem del Parc Nacional.
Hosti.
I posem-hi 300 quilòmetres d'amplada, no? Doncs alguns parcs nacionals a Àfrica tenen això, no? Com ara, per exemple, a Etosha, ara que un dels parcs doncs, que hem visitat, doncs d'un campament a un altre hi ha 250 quilòmetres o 260 quilòmetres, que és un campament... un camp, el concepte de camp a Àfrica s'utilitza molt des del punt de vista de en aquestes zones protegides, és a dir, és un concepte de protecció de la natura a la inversa, és a dir, tu normalment tu vas al zoo i llavors els animals estan tancats. En aquestes zones és tu que t'has de tancar dels animals amb un tancat molt alt o electrificat perquè els animals no entrin allà on estàs tu. És a dir, és l'única zona on tu pots baixar del cotxe en certa tranquil·litat perquè no hi ha lleons, no hi ha elefants, no hi ha rinocerons, no hi ha búfals. Doncs aquests animals herbívors, com els búfals o els rinocerons, o els elefants mateixos, són herbívors, però en determinades circumstàncies...
Si senten amenaçats o...
Que se senten amenaçats o que senten que el seu territori està en perill i tal, poden ser molt agressius. Poden causar molts accidents i morts. També.
I clar, també tenen una experiència d'haver estat molt atacats, no? Pot ser que...
També, bueno, sí.
Que conservin una memòria del perill que és que hi hagi humans a la vora, no?
Sí, també, però també són animals com, per exemple, els rinocerons, que tenen una vista molt pobra, es veuen molt poc. Llavors, clar, no són animals que no són gens temerosos. El seu comportament no és gens temerós de l'home, no? Com els grans felins.
No tenen por.
Llavors, clar...
S'acosten.
Si tu, per lo que sigui, entres en un territori d'un rino i no guardes una distància de seguretat prou gran i tal, doncs, clar, aquests animals són molt passats i lents, però quan comencen a córrer...
Doncs, t'empaiten ràpidament.
Llavors, els hipopòtens mateixos, no?
Sí.
Causen molts accidents, també, a tota l'Àfrica, amb els pescadors... que van amb embarcacions petites i que poden, si toquen un hipopòtam, és un animal herbívor però ferotge, no?
Que si està allà dins de l'aigua.
Hi ha molts viatges increïbles, no? I aleshores, en els camps, tu et guardes de la fauna, et tanques i allà pots caminar perquè estàs tancat. Enmig d'aquestes zones tan immenses, no? De manera que això ho deia lligat amb el que deies dels elefants. És a dir, actualment la zona de distribució dels elefants és de menys d'un 5% del que originàriament havia estat, però en molts parcs nacionals i moltes reserves de caça i zones protegides, al protegir-se del tot, es comencen a multiplicar i llavors hi ha un excés d'elefants. En aquelles zones hi ha un excés d'elefants perquè un elefant, clar, ha de consumir entre prop de 500 litres d'aigua i més de 200 quilos cada dia
de menjar.
De matèria vegetal. I a més són molt destructius amb la vegetació.
Sí. Segur que trenca us heu parlat
de l'expressió passar com un elefant amb una catxarreria, doncs això és literal.
Sí, sí.
Quan els elefants van pels boscos no s'aparten quan veuen un arbre. Van rectes.
El tiren a terra.
Clar, el tiren a recte o per...
I se'l foten, no?
O per fer marques en els arbres, els destrossen les escorces i provoquen danys, no? De manera que també... En alguns llocs els han de canviar de lloc, en alguns altres llocs els han de sacrificar quan s'escapen dels tancats i provoquen danys.
O sigui que l'equilibri es desequilibra.
I provoquen danys a l'agricultura, també la gent local, no? Els hi provoquen danys. I aleshores doncs, sempre es busca una mica un equilibri d'algú que es va desequilibrar fa temps, no? I que de totes les maneres molts d'aquests animals actualment doncs, estan bastant protegits en aquests grans parcs nacionals immensos, no? Un altre tema són les selves equatorials africanes. en països doncs, que hi ha molts conflictes, com tu deies abans, també conflictes perquè són molt rics en diamants, són molt rics en aquestes substàncies químiques que, i aquests elements químics que s'utilitzen ara, per telèfons mòbils, per les pantalles de la tele, i tot això, i són països que tradicionalment també han estat molt, molt conflictius des de la descolonització, no? Doncs recorda, no tornem a parlar ara, però clar, la descolonització doncs, va provocar conflictes entre ètnies perquè algunes havien estat més favorides que altres i perquè també finalment també hi ha una colonització econòmica, que favoreix més el tracte amb una determinada classe i tot això. Llavors, de manera que les moltes selves, especialment molts ecosistemes dels que parlàvem al principi del programa, de la vall d'aquesta immensa àrea de la vall del Rift, que estaven amenaçats. I en el cas de les selves de muntanya és especialment greu perquè són hàbitats que ocupen extensions molt petites. Abans hem parlat de parcs nacionals, com les reserves com el Masai Mara, com Etosha, com el... totes aquestes reserves tan immenses en superfície de les sabanes africanes, però en canvi les selves de muntanya ocupen una extensió molt, molt, molt petita. Perquè, clar, les muntanyes són illes biogeogràfiques. Això ja vam parlar d'un programa també, no? I aquí hi ha formes de vida que són úniques. La més coneguda, segurament, són les goril·les de muntanya. Però també hi ha moltes espècies de mamífers i ocells i granotes i plantes d'alta muntanya, de zones tropicals i en zones de muntanya que estan amenaçades d'extinció perquè ja partim de... Un territori petit i una ocupació humana molt gran. Més quan estem parlant d'aquesta zona de la Vall del Rift, que és una zona superpoblada. Per exemple, Namíbia és una zona molt poc poblada. Són 2 milions d'habitants per un país que és 4 vegades Gran Bretanya, però aquestes zones de...
Clar, es pot permetre grans extensions protegides, no? Perquè tampoc hi ha la pressió demogràfica.
I aquestes zones estan molt amenaçades. Tot i que moltes estan protegides per la llei.
Yeah.
Tot això que ens explicaves en altres programes, diguéssim, de dels episodis crus i salvatges de la vida natural, es manifesten molt, no? Vull dir que en els paisatges africans sembla que de seguida ho tenim associat a grans caceres o tigres o lleons atacant una manada de zebres, jo què sé.
Enmig de la sabana africana.
No, hi ha aquesta part èpica. Àfrica és èpica.
Per nosaltres, els humans, clar, això és més fàcil de veure a Àfrica, perquè es produeix la combinació, primer, que es van lligades, clar, de dos aspectes que van lligats. Un és la gran... aquestes immensitats de la producció vegetal que dona la sabana alimenta...
Dona aliment a una diversitat d'animals, d'herbívors.
D'herbívors immensa.
Clar.
I darrere dels herbívors...
Van els carnívors.
Els carnívors. I les escenes de depredació dels carnívors a Àfrica són molt més fàcils d'observar i, per tant, de filmar, i, per tant, és molt més fàcil que veiem en els documentals de la televisió escenes de cacera de lleons i de leopards i de guepards i de les hienes i de licaons.
Perquè jo dic tigres, però no n'hi ha de tigres,
però
no?
És molt fàcil que veiem aquests animals en els documentals que no, per exemple, els tigres o els jaguars, perquè els tigres a les selves asiàtiques...
Els jaguars són asiàtics.
Exacte, i els jaguars de les selves neotropicals d'Amèrica del Sur i Central, doncs, com que viuen a la selva, ves-los a buscar.
Clar.
A veure si els trobes, si els pots anar seguint per mig de la selva, com es mouen. En canvi, a la sabana africana...
Els espais són més oberts, no?
En tots aquests espais oberts és molt més fàcil d'observar aquest fenomen de la vida i de la mort, i per la nostra escala humana, vull dir, veure la depredació dels grans animals, doncs clar, és un fenomen dramàtic que adquireix un... No? Ho podíem veure igualment veient una amant religiosa captura la presa que van parlar el seu dia, però llavors, clar, aquestes caceres immenses i tal, que s'esdevenen a la en plan cursa de velocitat com fa el guepard, o en pla el recer com fa el leopard, o amb, combinant les dues tècniques de recer i caça en grup que fan els lleons, doncs són escenes pròpiament africanes que tots hem pogut veure en els documentals i que...
I en viu en directe?
O sigui, això són tècniques.
I en viu en directe, doncs, especialment a la nit. Es poden donar a la nit. Si un té oportunitat d'observar a la nit aquestes... per exemple, en les zones àrides, en les zones, moltes zones més seques, en la estació seca, quan tens l'oportunitat d'acostar als abeuradors. Els abeuradors, clar, perquè les faunes es concentra ja per anar a veure, i aleshores quan un...
És un moment delicat.
Té més possibilitats de veure una d'aquestes escenes d'atacs i després també de lluita per l'aigua, no? A vegades, al territori. Els elefants no toleren que hagin les hienes bevent aigua...
En el seu territori.
Clar, imagina't una bassa d'aigua. No estic dient un llac. I hi ha un grup d'elefants i s'acosta una hiena. I els elefants, sabeu que tenen una estructura matriarcal, les femelles adultes o les àvies se'n cuiden d'on s'ha d'anar, no?
Sí.
I llavors els mascles vigilen el territori. Hi ha una hiena que s'acosta allà, i podrien venir més hienes a darrere, llavors, bueno, se li tiren aquestes escenes tan espectaculars, no? Perquè ara, no em posaré a imitar el so d'un elefant, però que la gent pensi no? com fan els elefants quan estan emprenyats darrere d'una hiena, no? per recordar una escena recent, no? I a més és molt curiós en el seu... sí, és impossible. Té un nom tècnic, encara no recordo, però hi ha un nom tècnic que designa el crit que emet l'elefant. Hi ha un nom que és exclusiu per definir això, no?
Potser podríem buscar...
Els diccionaris es pot trobar.
És una brama...
Grito d'elefante, a veure què surt. Grito d'elefante. Grit d'elefant.
Doncs és molt curiós, ara que parlem dels abeuradors, una escena que és increïble, no? Que m'ha quedat molt gravada entre tots els viatges africans, no? Que és en els abeuradors, quan els animals s'acosten a veure, és increïble. O sigui, des de les guilles africanes, els xacals, les hienes també, tothom, quan herbívors i carnívors, quan s'acosten a veure l'aigua, constantment fan un glob, aixequen el cap i miren a l'esquerra i miren a la dreta perquè no s'acosti ningú, perquè tothom pot ser depredat, finalment, no?
Sí.
I
Estan vigilant.
Les girafes, per exemple, per beure aigua, han de, com que tenen aquesta desproporció, no?, tan gran, s'han d'obrir de cames, les cames davanteres les obren, sí. I llavors baixen al coll per beure aigua. Però quan estan bevent ràpidament, torna a pujar el cap per mirar a cantó i cantó, no? I tots els animals són exageradament cautelosos en l'hora d'anar a beure aigua, no? I és una cosa increïble de veure, excepte el lleó. El lleó, quan s'acosta a l'abeurador, és l'únic que...
Que tothom s'aparta.
Que no mira no cantó mira, i cantó. No. S'acosta i beu aigua i li és no, igual. S'espera allà a prop de l'aigua, estira una pota i baixa el cap i comença a beure aigua i li dona igual qui hagi a cantó. Clar, això sí, tots els altres s'aparten.
No, vull dir, és el rei, és el rei.
El lleó és el rei, no realment.
És el rei,
sí, sí. Ja us esperareu, no?
Els leopards també miren, però no miren tant. Però l'únic que realment no mira a cantó i cantó són els lleons. Sí, sí.
Ostres, és que, clar, el beure aigua és el moment delicat i vulnerable. No? Sí. Tenir set és el moment... És on també...
És un moment vulnerable perquè hi ha
perquè
poca aigua.
Perquè és imprescindible, de més, beure. Vull dir que una hora o altra han d'anar-hi per força. No poden
però dius que ho fan a la nit o de què depèn?
No, ho fan també durant el dia, però els mamífers, la majoria després de mamífers, també a casa nostra, són nocturns. Es mouen a la nit.
De dia dormen.
Més que no pas de dia.
O ja crepuscle. Quan
tu observes animals de dia, els herbívors van pasturant i tot això, no? Però la gran majoria de carnívors i de mamífers, la majoria, com aquí a casa nostra, doncs s'activen el crepuscle, sobretot fins a la matinada.
Sí, doncs en companyia d'en Salif Keita, que també ens demostra aquesta música exuberant i d'alguna manera feliç, no? Perquè Àfrica és un paisatge ric i bonic, vull dir que
africans...
ens ensenya alegria, sí. Malgrat tots els drames que hem anat explicant.
I els africans som els més ballarins del món.
Els més ballarins.
Home, tenen el ritme intern.
Tenen el ritme tan intern. És que a qualsevol lloc, a una obra de la carretera, amb un camp, amb un conreu, sempre estan ballant.
Cantant també, ballant?
Sempre estan ballant.
Vull dir, és,
bueno, tenen
és un ritme
tots
intern.
Que es mouen que... sols, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, bàsicament el tindríem també nosaltres, no? Suposo que és un... Deixar-ho sortir.
No bloquejar-ho.
Sí, ells tenen unes cultures que ja des de petits s'incentiva això també, no? S'incentiva la dansa, s'incentiva la música, l'alegria aquesta. I bueno, és que no m'estranya, viuen en un món realment exuberant i ric. I bueno, hem fet aquest petit viatge, aquest passeig, de la mà d'en Fran.
Viatge molt superficial.
Superficial, i a més sonor.
Amb aquesta immensitat de paisatges i podríem...
Podríem dedicar uns quants...
Podríem parlar de les muntanyes d'Etiopia, de les muntanyes de les Vale Mountains d'Etiopia, de la península de Somàlia, dels boscos del nord de Guinea, de les muntanyes del Camerún, dels Montes Ogar, del Sàhara, d'una quantitat de llocs que són tan exclusius i hi ha unes formes de vida tan exclusives en aquests llocs i uns paisatges que ens hi podríem dedicar una sèrie sencera.
Yeah.
No serà,
bueno, hem fet una visió una mica de...
Aèria,
global, no? També per donar-nos compte que Àfrica s'assembla al Mediterrani, s'assembla, no? Aquesta idea de que no tot Àfrica, el nord i el sud són com...
No hi ha una discontinuïtat.
No hi ha una discontinuïtat.
No? I això s'expressa també amb un aspecte que hem parlat en altres capítols, que són tots els animals que ens arriben des de l'Àfrica. Especialment com? Papallones i ocells que ens venen des de l'Àfrica i crien aquí.
Sí.
I ara, bueno, i a la tardor se'n van cap allà a passar l'hivern, no? Aquesta connexió natural, lògica, nord-sud.
Que ens sentim allunyats, però que en el fons és un mateix territori que es transforma, però que formem part, no?
Un plaer immens arribar fins aquí a aquest Pandion número 11, Mare Àfrica, revivint una mica això, tastets de l'Àfrica que encara tens frescos per aquí, els teus poros. Moltes gràcies, Frank.
A vosaltres.
I a tots els que ens escolteu. Us emplacem per un proper programa Pandion aquí a Ràdio 90 de 1 a 2 del migdia els diumenges.
Els diumenges, exacte. Aquí estarem diumenge que ve.
Gràcies.
Tanquem el nostre quadern per avui. Adeu, tritó, gripau, papallona, libèl·lula, cabirola, isard, aligot vesper, abellerol, blauet, picot garcer, picassoques blau, roquerol, pardalet, formigueta, caragolet. Adeu, adeu. Fins diumenge que ve.